Dos quarts i dos minuts de dues, a la sintonia de ràdio L'Escala engeguem l'espai Alcaldia, com cada dimecres en aquesta franja horària, des d'ara i fins a les dues. Vic, alcalde de L'Escala, sigues molt benvingut una setmana més.
Gràcies, molt bon dia a tothom.
El telèfon de la ràdio 972-77-1000 a la vostra disposició, obert des d'ara i fins uns minutets abans de les dues. Què li preguntaríeu a l'alcalde? Quin tema d'àmbit local us preocupa? Quina qüestió us agradaria que comentéssim? Passa res que no acabeu de conèixer i us agradaria que hi entréssim en més detall? És moment de fer-ho. Despatx obert al públic, obert als oients, cada dimecres de quarts de dues a les dues. Un programa que podeu escoltar a través de la ràdio, podeu veure a través de Canal 10, podeu seguir també a través dels webs corresponents i després us podeu descarregar o podeu reescoltar a l'hora que més us convingui també a través dels podcasts. Hi som, doncs, és l'últim programa d'abril. Aquest matí, anant a la cosa més immediata, aquest matí s'han presentat ja els guanyadors de la Fira Arrels del Vi, una iniciativa privada que arriba ja, em sembla que és la setena edició, que l'any passat s'hi va afegir la Fira a Barcelona. Avui hem conegut els guanyadors, el lloc que es trien amb el Tasta Cegues, que fa unes setmanes que es va fer a la Biblioteca d'Empúries. Que existeixi una fira com aquesta, Arrels del Vi, coincidint amb aquest estat d'eufòria o aquest moment d'una qualitat excel·lent dels vins que es fan a l'Empordà, i aquesta fira hagi arrelat, precisament com diu el nom, Arrels del Vi, i ja porti 7 edicions amb l'èxit de participació que hi ha cada any, què significa per al municipi de L'Escala, o com ho valora, com ho pondera l'alcalde Víctor Puga?
Doncs estem molt satisfets del recorregut, de la trajectòria. Si no vaig errat, diria que són 9 anys, 9 edicions, diria. I recordo quan van començar doncs, amb molta empenta, amb recursos doncs, limitats, però ja amb un bon resultat. I jo crec que l'Ajuntament ha estat sempre al seu costat, en definitiva les administracions també hi han apostat, i sobretot l'èxit, la clau de l'èxit és la feina que han fet en Dom, la TES i en Carles, que és l'equip que impulsa la Fira Arrels del Vi. Jo crec que l'espai és idoni, de Sant Martí d'Empúries. Empúries, en definitiva, doncs jo diria que és una mena d'espai inspirador de noves iniciatives i jo crec que moltes amb molt de sentit, i aquesta n'és una, i estem molt satisfets que es faci aquí a L'Escala i que tingui la repercussió que hagi agafat la volada que ha agafat aquests darrers anys. L'impacte que té als mitjans arreu del país és molt important. El Patronat de Costa Brava, de Turisme Costa Brava, també el agafa com a referent dins el camp de l'enoturisme. El Patronat de Turisme està fent una molt bona feina d'aglutinar tota l'oferta, de divulgar-la, d'ordenar-la, i jo crec que en aquesta ruta del vi, en el que juga un paper fonamental la Fira d'Arrels del Vi, doncs entre tots, els cellers estan fent una feina excel·lent. Avui doncs, també a l'acte participava en Rafael Sabadí, fa poc doncs, ha estat guardonat amb el segon premi en un concurs internacional que l'acredita com un dels millors sommeliers, sempre diem del país, però va més enllà del país, de l'Estat, segurament a nivell internacional, i tot plegat jo crec que fa que aquesta suma de factors doncs, que la cosa sigui doncs, un èxit. Els vins de l'Empordà estan més de moda que mai, són de major qualitat que mai, i l'enoturisme, en definitiva, és un dels grans atractius que té comarques gironines i en especial l'Empordà. I jo crec que això es posava de manifest avui, novament, i al llarg de l'any, doncs, diferents iniciatives que es van fent des de diferents administracions i des de l'activitat privada dels propis cellers, també.
Ja és casualitat, no? O en tot cas és curiós en veure una fira d'aquestes dimensions o d'aquesta qualitat, i ara ho comentem avui, a dos dies de la clausura de les Jornades de Patrimoni Històric de L'Escala, que aquest any es dediquen al conreu de la vinya i al vi, que havia tingut molta importància també a L'Escala, tot i que ara en quedin ben poques de vinyes plantades.
Sí, té un paper molt, molt testimonial, i jo crec que la conferència val la pena, el que no va poder seguir-la en directe doncs, a través dels mitjans, a Canal 10 sé que hi és penjat a la web d'en Jaume Salvat, que va fer una conferència excel·lent sobre les vinyes de Cal Alegre. Ell ho va viure en primera persona i explica com aquest període abans de l'arribada del turisme la importància que tenia la vinya aquí a L'Escala. Aquesta economia de subsistència a la que sempre fem referència, principalment la pesca, però també d'alguna manera els pescadors també tenien un peu a la terra, a la vinya, i jo crec que això és el que formava part doncs, del dia a dia i de l'economia doncs, local. I, per tant, el vi sempre ha tingut una presència especial, i si ens remuntem doncs, aprofitant el nom Arrels, jo crec que molt, molt encertat, aprofiten l'època romana, grega, l'inici doncs, d'aquestes noves civilitzacions que arriben aquí a la península i que la porta d'entrada és Empúries, també ens porten el vi, i per tant, parlar de vi no és només parlar d'aquest període que es viu a l'Escala abans de l'arribada del turisme, sinó que és parlar de tota una trajectòria, tota una història que remunta doncs, això, pràcticament a l'antiguitat.
Uh-huh. Lliguem una festa amb l'altra i ara ja quan va vinguent el bon temps, ens acostem a l'estiu, les iniciatives són múltiples, sense anar més lluny, el cap de setmana passat, Sant Jordi i tot el que englobava el seu entorn. Malauradament a la tarda va ploure, això va haver de modificar alguns actes, en va suspendre d'altres, les parades de la platja van haver de tancar quan va començar a ploure. En tot cas, des de l'Ajuntament o des de l'òptica de l'alcalde, com ha respost aquest Sant Jordi, com ha funcionat aquest Sant Jordi i com va respondre la primera festa, diguem-ne, popular que es fa a la platja reformada?
Jo personalment, i jo crec que a nivell també institucional, es va viure d'una manera doncs, molt emocionant, perquè és una festa, jo crec que la més, segurament de les més significades i de les més maques que s'organitza al país, i aquí a l'Escala doncs sempre ha tingut una presència també important. És veritat que quan és un dia laborable, doncs la cosa canvia molt, però el ser un dissabte, d'alguna manera, també es va descentralitzar i molta gent doncs, va marxar de la ciutat i va anar a les segones residències, que és el nostre cas, i per tant això també va ajudar que el dissabte funcionés molt bé. I la veritat és que quan baixaves a Enric Serra i et trobaves a la platja sense vehicles, amb parades a banda i banda, i amb aquell bon temps, amb aquell sol, doncs donava la sensació que estaves en un altre lloc, amb la Rambla de Girona, algun espai d'aquests ja que reconeixem més, i amb tanta gent i amb tant de moviment, i la veritat és que va estar molt i molt bé durant el dematí. De fet, tot el dia, és cert que va desollir una mica doncs, la jornada, el fet que plogués a la tarda, però la biblioteca doncs, va fer les seves activitats, en Vitela també ens va donar un cop de mà, entre tots, l'àrea de cultura, òbviament, van fer una jornada, jo crec que espectacular, i val la pena felicitar doncs, aquests que he citat, l'àrea de cultura de l'Ajuntament, a totes les parades que van participar, a la llibreria Vitela, que sempre està al costat d'aquestes iniciatives, a la biblioteca amb la Marató Literària, dedicat a Víctor Català. La figura de Víctor Català sempre va planejar durant tot el dia, durant tot el cap de setmana. De fet, durant tot l'any s'extén la seva ombra a moltes activitats. Sense anar més lluny, aquesta setmana mateix, dissabte, fem la cinquena Cala Poètica, també dedicada a Víctor Català. Jo crec que l'activitat a l'Escala, l'activitat cultural a l'Escala és molt i molt potent, no només a nivell d'entitats. Jo vaig parlant, a nivell d'entitats, perquè la Fira d'Entitats... No, perquè una cosa lliga amb l'altra. La Fira d'Entitats també la vam celebrar aquest cap de setmana. Per tant, també és moment de reconèixer, de felicitar la feina que fan les entitats. En tot cas, en podem parlar més detalls, si et sembla. Però tot plegat fa que l'Escala, quan comença el bon temps, quan s'acosta la primavera i fins a l'octubre, pràcticament, l'activitat és constant i l'activitat cultural és de molt de nivell. I això ens ho reconeixen, segurament nosaltres poder no som tan conscients, ho tenim més interioritzat, però quan ve algú de fora queda parat de tot el món d'actes que s'organitzen. I això és fruit de la feina de molta gent, de l'Ajuntament, però també de moltes iniciatives privades, de les entitats, etc etc. I per tant, jo crec que hem d'estar satisfets amb la línia que es porta i felicitar doncs, a la feina que desinteressadament, a la gent que desinteressadament aposta per la cultura i aposta per sumar en aquest projecte cultural modest que sempre diem que anem impulsant a l'Escala.
972-77-1000, si voleu dir-hi alguna cosa. Algun dubte, alguna cosa pendent, 972-77-1000, i podeu preguntar directament a l'alcalde a través del telèfon. Víctor Català, molt present a Sant Jordi, molt present aquest dissabte vinent amb la Cala Poètica. Temes pendents. Hi ha hagut algun contacte nou amb Generalitat pel tema any Víctor Català, per l'acte formal, oficial, que hauria de... ja no obrir, però qui sap si tancar aquest any en Víctor Català a Barcelona?
No directament amb els responsables, amb la comissària, no directament, perquè no ha pogut assistir en alguna trobada que teníem previst veure'ns, però sí que el dissabte al dematí vam fer un esmorzar literari dedicat també a Víctor Català i jo vaig assistir, ens van convidar com a representació de la vila i amb el subdelegat del govern i amb el director de Serveis Territorials de la Cultura ens van fer un acte doncs, que va estar molt i molt bé a la Casa Solterra, a Girona. Per tant, la Generalitat hi posa de la seva part i s'hi suma a l'any Víctor Català i van fent iniciatives. El Consell Comarcal també La setmana passada també va fer una marató literària dedicada a Víctor Català, també llegien 3.000 metres d'un film, el mateix llibre. També hi vam anar amb el regidor de Cultura a fer la nostra contribució. Per tant, jo crec que la cosa va agafant empenta el mateix diumenge. Aquest diumenge ha passat també un concert magnífic al que vam assistir acompanyats del senyor Lluís Albert, de l'Orfeó, de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, de l'Orfeó de l'Empordà i del...
de la Coral Polifònica.
De la Coral Polifònica.
De Figueres,
De Figueres, exactament. Per tant, molt lluït. Per tant, déu-n'hi-do l'activitat que hi ha, i si la Generalitat doncs, no hi està en primera línia, jo crec que la resta d'administracions i d'institucions sí que ho estan, i em consta doncs, que la Generalitat també està treballant amb un calendari, amb una planificació, que suposo que ben aviat doncs, tindrem més detalls.
Sortien les entitats en aquesta conversa. Una cosa són les entitats d'àmbit cultural i a nivell genèric que van fer una mostra de la seva diversitat i de la seva riquesa diumenge passat a la plaça Catalunya. Fem-ne una mica de balanç i llavors ho acotarem una mica més a les entitats o sector juvenil en la mesura que aquest divendres vinent hi ha una assemblea convocada. De moment, el que és la Fira d'Entitats, quin balanç se'n fa? Ja és la tercera edició d'aquesta fira. Cap on van les entitats locals de l'Escala?
És una fira, una trobada, sobretot de visibilitat, que la gent reconegui quines entitats estan participant en el dia a dia de l'Escala, quina és la seva contribució a la vertebració, a la cohesió social, a l'educació, també, en definitiva, del nostre municipi, dels vilatans, dels escalencs i escalenques, i és un acte, sobretot, visibilitat, però sobretot de reconeixement. I, per tant, l'Ajuntament l'organitza amb l'idea de reconèixer el mèrit que té estar al capdavant d'una entitat cultural, esportiva, de lleure, de tota mena, en aquests moments, en què és més necessari que mai que la societat civil estigui activa, es mogui i ajudi doncs, a tirar endavant el país. I aquí a l'Escala estem molt i molt satisfets de la tasca que fan les entitats i aquell dia doncs, es posa de manifest d'una manera molt clara. Va ser aquest passat diumenge i jo crec que l'encert en el seu moment del regidor de fer aquesta proposta i deixar de banda doncs, la que fèiem la nit de les entitats, que era una cosa una mica més institucional, més dogmàtica, aquesta és una proposta més oberta, a la que la gent hi participi, que la gent gaudeixi de l'espai de Plaça Catalunya i totes les activitats que s'organitzen, i la veritat és que va estar molt i molt bé, i jo felicito a totes les entitats que van participar en aquesta tercera fira.
Uh-huh. I acotem amb un sector d'edat com és els joves, com és el sector juvenil, que havien desaparegut una mica del primer plànol de l'actualitat aquests últims anys. Aquest divendres hi ha convocada una assemblea de joves, al matí se'n farà una roda de premsa, em sembla explicativa, però en tot cas, què s'està reestructurant, què s'està movent a l'àrea de joventut de l'Ajuntament, que es convoqui ara aquesta assemblea i es comenci ara la redacció d'un nou pla de joventut, pla local de joventut, tot plegat. Per què ara, en Víctor?
El paper de la gent jove en la nostra societat escalenca ha de jugar un paper més rellevant del que ha jugat segurament aquests darrers anys. I amb aquesta voluntat nosaltres som molt concrets en el programa i és una proposta i un compromís que vam fer en el seu moment de posar en marxa una àrea de joventut, de tenir un dinamitzador juvenil, de tenir un espai jove, i tot això ha anat agafant forma. Hem anat treballant en aquests mesos des de pràcticament a partir de l'estiu passat, i tot això ho tenim bastant lligat, bastant concretat, i aquest divendres farem la presentació, que en Rafael López, que és el regidor de joventut, doncs, amb els tècnics hi ha estat treballant, i tenim ja el dinamitzador, i tenim ja el projecte a punt per ensenyar divendres, i per començar a funcionar amb una orientació concreta, i és de fer participar sobretot a la gent jove i generar activitat. Jo crec que fer tot això des d'un punt de vista doncs, des de l'Ajuntament, amb una certa distància fins i tot generacional, és difícil per nosaltres, i per tant nosaltres ens refiem i pensem que el paper aquest rellevant l'han de jugar els joves i ha de ser un projecte a proposta dels mateixos joves. El Pla Local de Joventut, d'alguna manera, ja ve a identificar, a fer una diagnosi, però també a concretar algunes propostes. El fa un escalenc, en tot cas el divendres concretarem més, i una persona jove, amb experiència, amb ganes de treballar, i jo crec que l'entorn que el regidor està sent capaç i els tècnics d'anar movent entorn a aquest projecte, jo crec que és molt interessant i veurem els fruits que són capaços de donar. Però en qualsevol cas, jo crec que les propostes han de sortir dels mateixos joves, nosaltres les hem de recepcionar, les hem d'avaluar, i jo crec que hem de tirar endavant allò que doncs que la joventut demani. Jo crec que estem en aquesta línia i jo, sincerament, és un dels temes que més il·lusió em fa i que més esperances i més ganes tinc de tirar endavant, perquè la gent jove mereix tenir un tracte segurament doncs, més acurat del que segurament hem sigut capaços d'oferir els darrers anys.
Uh-huh. Tenim trucada que ens arriba des del barri de les Corts, és la Núria Palau. Núria, bon dia, endavant.
Hola, bon dia, Víctor.
Hola, bon dia.
Jo trucava per mi, per la gent del barri, perquè nosaltres sempre demanem un cop l'any que ens vinguin a arreglar una mica el camí, perquè està molt malament. No sé com ho veus.
Uh-huh. El camí de les Corts, eh?
Que li cal
una endreça, li cal una neteja o arreglar
el
paviment.
A les pluges hi ha molts de forats i amb els cotxes passem molt, molt malament.
Uh-huh. D'acord, doncs ara li comentem a l'alcalde. D'acord, Núria?
Molt bé, gràcies.
Molt bé, gràcies, Núria.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Bé. Què s'ha de fer el camí de les Corts, Víctor?
M'ho anoto. Mira, justament aquest matí estava parlant amb el regidor, Robert Figueres, i comentàvem que ja s'han iniciat els treballs d'arranjament de camins que fem en aquesta època sempre, que tenim una partida. I aquest, doncs, desconec si ja és previst fer els propers dies, m'imagino que sí, perquè és un dels que habitualment hi fem una repassada, i per tant em prenc nota i en tot cas doncs, ho comentaré perquè doncs, dins la programació d'aquests dies doncs, hi consti aquest carrer, uh-huh. aquest camí, vaja.
Ha estat la trucada de la Núria Palau des de les Corts, primera en el programa d'avui, a través del 972-77-1000. Fent un pas enrere, estàvem parlant de joventut. Què li cal al sector juvenil o al sector joventut? Estem parlant amb aquest pla de joventut de temes d'àmbit cultural, temes d'àmbit econòmic, vull dir, en aquesta última dècada, des d'aquesta horrible crisi, doncs ha estat un dels sectors que ho han patit més. L'atur juvenil és escandalós. Cada cop més els joves o els joves valors han de sortir a fora per poder-se guanyar la vida. Això des de l'òptica local, com es llegeix o què s'hi pot aportar, què s'hi hauria d'aportar, Víctor?
Des de l'òptica local, més que des de l'òptica, des de les competències que tenim a nivell local, des dels recursos que tenim, des de les possibilitats d'incidir en aquest tipus de polítiques juvenils que acostin els joves a la feina, als estudis, doncs això, doncs, com podeu imaginar, són limitades. Però jo crec que no vol dir això que tinguem limitacions, no vol dir que haguem d'eludir la petita o no tan petita responsabilitat que puguem tenir. I jo crec que l'àrea de joventut és l'entitat o l'espai en el que s'ha d'avaluar tot això i a partir d'aquí han de sortir propostes. És veritat que el tema de la feina de la gent jove és segurament el més sagnant, perquè hi ha un atur juvenil doncs, proper al 50%, i això la veritat és que és dramàtic per a una societat com la nostra. La crisi segurament ha sigut dels sectors que més ha patit, la gent jove. Hi ha molta gent que ha quedat despenjada d'aquest... que no ha pogut pujar el tren al moment que tocava i estan en una situació de molta precarietat. I això, qui més qui menys, doncs, té algun conegut, algú de la família que es troba en aquesta situació. L'Ajuntament ha de tirar endavant polítiques de dinamització juvenil, laborals, no només parlem moltes vegades de lleure, de cultura, però és veritat que a nivell professional doncs, també hi han d'haver iniciatives. Estem treballant, i aprofito per comentar-ho ara, més endavant ho farem amb més detall, però amb la regió de l'educació estem parlant de crear un nou cicle formatiu. Hem parlat amb la conselleria, hem parlat amb el departament d'ensenyament d'aquí de Girona, i jo crec que un cicle formatiu a l'escala, ara que desapareix el d'administratiu, faria falta, un cicle formatiu que s'ajustés una mica a la demanda que tenim aquí, segurament vinculada més amb els serveis, i per tant jo crec que atacar el tema del jovent doncs, hi ha diferents línies d'actuació. Una, sens dubte, és l'educació, una altra, sens dubte, també és la cultura, i a partir d'aquí doncs, jo crec que hem de vestir un discurs i una sèrie d'accions concretes que han d'ajudar, en la mesura del possible, que la gent jove tingui el seu espai i pugui viure en millors condicions de les que viu ara. Però, per qualsevol cas, tot això no és senzill, no fa d'un dia per l'altre, però jo crec que s'està fent bona feina i des de l'àrea d'educació i de joventut, en aquest cas, doncs, tirarem endavant ben aviat diferents propostes que són una mica el que comento.
Hem estat anys en què els joves estaven molt en segon pla, si més no, per la meva experiència a nivell informatiu local, a nivell d'ajuntament, i ara coincidit aquesta setmana, serà anecdòtic o no, Víctor, però ha coincidit que es convoca aquesta assemblea de joves perquè s'emprèn a la redacció del Pla Local de Joventut i el cap de setmana passat es fundava la secció local a l'escala de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya, les Joventuts de Convergència, per entendre'ns. En l'entrevista de dilluns al regidor portaveu de Convergència a l'Ajuntament, que alhora és el president de les Joventuts, es deia que aquesta agrupació pot ser o és un exemple de plataforma per treballar pel sector juvenil. Els joves es poden implicar en política, sembla que la veuen una mica lluny. Ha estat coincidència aquests dos actes, l'assemblea de divendres i la creació d'un organisme com les Joventuts?
Crec que l'única similitud que hi ha entre les dues qüestions és la coincidència espai-temps. Més enllà d'això, no s'hi semblen absolutament de res. Jo entenc que el que fa l'Ajuntament, en aquest cas l'àrea de joventut i el regidor, és tirar endavant un projecte que, en el que s'està treballant des de fa mesos, un compromís electoral, un compromís de programa. Tenim una cosa molt treballada i la presentarem aquest divendres, i el tema que comentes, doncs, que no el conec en detall, imagino que és un tema més fruit de la improvisació, però en qualsevol cas no hi ha el treball previ i els antecedents que té la proposta a l'Ajuntament. Una cosa és un òrgan purament polític, amb una finalitat purament política, i una altra cosa és aquesta àrea de joventut que es posa en marxa, que no és una àrea de joventut del govern, és una àrea de joventut de l'Escala, de l'Ajuntament de l'Escala, i que en aquesta línia successius governs doncs segurament aprofitaran la feina que es farà des de l'àrea de joventut. Per tant, són coses que no tenen cap mena de similitud més enllà de coincidir en espai i temps i que la paraula jove hi surti per aquí mig.
Dels joves a partits polítics es va fundar aquestes joventuts, però ara volia anar a un altre tema. Hi ha una roda de premsa convocada per demà dijous al matí que es farà en un restaurant de l'Escala. La convoquen tres partits o tres grups municipals, el grup de Convergència, el grup d'Esquerra Republicana i el grup de Partit Popular. Aquesta roda de premsa es farà demà. No es fa a l'Ajuntament, deia un missatge que he llegit en el Facebook, perquè no se'ls ha autoritzat a fer servir la sala d'actes municipal. És així, Víctor? Què ha passat?
El que és fals, simplement, és una cosa senzilla.
Han demanat autorització? Han demanat...
Em consta que hi ha hagut una conversa verbal, que com tota entitat, en aquest cas un partit polític, el que ha de fer és omplir una instància i presentar-la i esperar que es resolgui. Això doncs, va ser ahir, crec que va ser una trucada telefònica, demanant per dijous una sala, i òbviament el que se li va dir és el que es diu que a qualsevol entitat és que entri una instància, que és el que pertoca, i és el procediment correcte. Entenc que aquesta roda de premsa no devia ser massa improvisada, no ha sigut un dia per l'altre, per tant es devia treballar, i el que és lògic és que doncs, es presenti aquesta instància i l'Ajuntament resolgui i otorgui doncs, un espai, que és el que, sens dubte, hagués fet l'Ajuntament perquè no pot fer una altra cosa. Per tant, jo crec que si el que es diu, tal com comentes, és que l'Ajuntament no ha cedit una sala per fer aquesta roda de premsa, doncs és fals, i en tot cas estaria bé que reconeguessin doncs, que aquí s'equivoquen i que no és més que una mentida aquesta declaració que em comentes que es fa.
En tot cas, es podrà comprovar que no hi ha cap document entremig sol·licitant l'ús d'un espai municipal.
Pots estar absolutament segur que és així. He parlat avui amb secretaria i em consta que no s'ha demanat aquest espai. Per tant, jo crec que s'ha preferit doncs, buscar una mica la provocació i, novament, doncs, fer gala d'aquest populisme al que doncs, comencen a tenir acostumats alguns regidors de l'oposició.
En tot cas, per la bona convivència del dia a dia entre grups municipals no hi ajudarà pas gaire casos com aquest. Ja no és un sol grup, són tres grups de l'oposició que convoquen un acte i amb aquest engarbuig entre mig.
Bueno, jo crec que l'oposició legítimament pot fer el que consideri i nosaltres tenim un full de ruta marcat molt i molt clar, anem tirant, crec que ho estem fent doncs, modestament, crec que estem fent una bona feina. Jo crec que tenim un bon equip, un equip cohesionat, totes les àrees doncs, van impulsant diferents projectes i jo crec que l'oposició, doncs, la feina que té de fiscalització, doncs suposo que intentarà fer-la de la millor manera que pugui i, per tant, no ens preocupa gens, la veritat.
Uh-huh. 3 minuts i seran les dues. La platja es va acabant, però aquí no s'acaba la història, perquè hi ha una segona fase pendent, la, diguem-ne, la del port d'Emperris. I tinc entès que d'aquí a pocs dies l'arquitecte, el senyor Ferreter, ha de fer una presentació als regidors.
Sí, ens ha semblat que valia la pena que el mateix arquitecte que fa el disseny i que fa una mica el discurs també, vingués i la presentés aquesta segona fase. És exactament el mateix que van fer en el seu dia per presentar la primera fase, ho van fer un temps, i novament aquí doncs, també ho fem un temps suficient com perquè l'oposició es faci càrrec de quina és l'idea del govern, que no és res més que el que hi ha en el pressupost, que es va aprovar pràcticament per unanimitat, a excepció del Partit Popular, i per tant, bueno, complint amb l'obligació que tenim d'executar un pressupost, tirem endavant aquesta segona fase. Amb una primera reunió explicativa, informativa, amb el mateix arquitecte Carlos Ferreter, i properament doncs, amb aprovacions ja, seguint el procediment administratiu, aprovació inicial, definitiva, adjudicació, amb l'idea de que això a partir de l'octubre, principis de novembre, es pugui començar a executar aquesta segona fase. Una segona fase que veu una mica de la misma font, de la mateixa font, perdó, i que d'una manera doncs, l'estil, el material, el discurs, la funcionalitat, la mobilitat, doncs s'ajusta, és exactament el mateix que el que hem fet en aquesta primera fase. Per tant, és una fase de continuïtat que arribarà fins al port d'en Perris i que arreglarà tota aquesta part de façana marítima que nosaltres entenem que està degradada i que es pot millorar moltíssim. I amb l'experiència d'aquesta primera fase, que per mi és excel·lent, doncs reproduïm una mica el mateix tema en aquest segon tram.
Uh-huh. Arribem pràcticament a les dues, però no podem passar per alt que aquest diumenge hi ha una altra cita d'aquelles multitudinàries, hi ha la Marató d'Empúries. L'any passat eren pràcticament 1.700 atletes inscrits entre les tres proves, marató sencera, mitja marató i cursa de 10 quilòmetres. Com pinten aquests últims dies o com s'encarrila la cita amb la marató?
Doncs pinten aquests últims dies amb molt d'estrès per part del patronat d'esports, que treballa de valent perquè tot estigui a punt, i l'Ajuntament, amb tot el recolzament, esperem que funcioni com aquests darrers anys, amb moltes inscripcions, sembla que el ritme és bo, sembla que el sol també ens acompanyarà, i aquest és un dels grans esdeveniments que no només que hi ha a l'escala, sinó a comarques gironines. Vam fer una presentació que va venir la Diputació, i per tant molt contents de tota la trajectòria, i animats perquè a nivell d'impacte, a nivell no només de competitiu, esportiu, sinó de promoció econòmica, per nosaltres és un esdeveniment clau i que l'esperem doncs, durant tot l'any perquè estem contents del seu funcionament.
Uh-huh. Doncs segons i les dues, Víctor, una setmana més jo t'agraeixo que passis per la ràdio amb aquest despatx, amb aquesta mitjoreta de temes d'àmbit local. Ens retrobem la setmana entrant.
Molt bé, gràcies i molt bon dia a tothom.